Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
L'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca han desallotjat aquest matí l'assentament de persones sense sostre més gran que hi havia fins ara a la ciutat. Era el carrer 2 d'aquesta àrea industrial de la Zona Franca i havien arribat a dormir-hi més de 400 persones. Moltes ja van marxar ahir, quan es va començar a fer córrer la brama que avui els farien fora. D'altres ho han fet aquest matí. Per exemple, l'Edwin és un noi procedent de Colòmbia, ens explicava els avantatges que per ells tenia aquest assentament.
Tenemos que ir a un lugar más lejos, de pronto más inseguro, porque aquí por lo menos estamos todos unidos, estamos cerca y no nos van a robar.
La Fundació Arrels denuncia que no s'ha fet bé.
Desallotjament de dubtosa legalitat o dubtoses garanties perquè no s'està oferint cap servei alternatiu o habitacional.
Però segons l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca s'havia de treure la gent d'aquí perquè hi ha una plaga de rates. Sentim com ho justificava la intendenta major de la Guàrdia Urbana de Sants Montjuïc.
Per fer tot el tema de salubritat, de neteja de l'espai, de tancament, per poder desinfectar i mantenir una mica el servei amb seguretat i amb sanitat, sobretot per totes aquestes persones.
I ara què passa amb tota aquesta gent? Des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona s'apuntava cap aquí.
Hem de treballar que aquestes persones trobin un espai en el qual es puguin ubicar, diguem-ne, d'una manera més digna que no pas estar acampats en un espai públic com aquest.
Un lloc més digne que no pas un espai públic com aquest. Quin? El mateix, aquí a la Zona Franca, però més net i sense rates, els deixaran tornar?
Catalunya al dia.
Preguntes que intentarem resoldre en aquest Catalunya al dia que, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
També s'ocuparà dels resultats del primer baròmetre del RAC sobre la mobilitat dels vianants per Barcelona.
I que diu que un terç dels que es desplacen a peu per la ciutat ho fan mirant el mòbil. El baròmetre també diagnostica que ara els vianants tenen més estrès que abans. El motiu, el fet d'haver de conviure amb bicicletes i patinets i haver de creuar carrils bici per arribar a una parada de bus o al contenidor per llançar les escombraries.
S'ha transformat més ràpid l'espai públic del que l'usuari, vianants, ciclistes, patinadors, conductors de cotxe, furgoneta, moto, estaven en disposició d'assumir.
I un altre estudi, en aquest cas liderat des de Lleida, demostra que les onades de calor disparen les visites a urgències dels hospitals i que són per casos més greus.
Sobretot malalties cardiovasculars i respiratòries o trastorns metabòlics. Els responsables d'urgències demanen plans específics com els que sí s'apliquen per baixes temperatures durant l'hivern.
Fem 1.000 plans d'assistència per l'hivern, fem plans de contingència, però a l'estiu seguim donant vacances a tots els professionals perquè sembla que no hagi de passar res, no? Doncs ja veiem que no.
Passarem també per S'Agaró, en aquest selecte enclavament de la Costa Brava que de vegada tenen més talls de llum. Abans era sobretot a l'estiu per la sobrecàrrega de la xarxa, però ara ja és tot l'any i s'agreuja sobretot amb el mal temps.
Marxa l'internet, però també la connexió de telèfon. Ens quedem només amb connexió satèl·lit. Això és un problema que s'hauria de prendre més en sèrio i buscar una solució.
Els veïns també es queixen de falta d'informació per part d'Endesa i alerten que una altra de les conseqüències dels talls d'electricitat és que salten les alarmes de les segones residències.
Dit això, ens fixem també en les carreteres. Hi ha cap incidència a aquesta hora, equip viari, Txell Garriga?
Bon dia, Estel. Doncs sí, la principal incidència, de fet, està a la ronda litoral a l'altura de Santa Coloma, a tocar del nus de la Trinitat, un accident que talla un carril de sortida de Barcelona i genera retenció en més de 4 quilòmetres ja, la qual comença pràcticament al Fòrum. I també hi ha un accident a l'A14, al Guaire, direcció Lleida. En aquest cas no hi ha retenció, però es talla la sortida 8 d'accés a l'aeroport de Lleida al Guaire, també per obres, però tenim retenció ara a la C60 Argentona.
I pel que fa al temps, Enric Agut, de front en front, un dia més?
Doncs sí, vas ben encaminada perquè aquest vespre nit arriba un front, però demà marxarà ràpidament i demà al matí tindrem sol amb núvols de vent, perquè demà la notícia serà un vent de mestral, un vent de ponent que bufarà amb força i que algunes comarques estan sota avís, comarques de Barcelona, també de Tarragona, i en alguns casos el perill demà al matí serà alt. Estem parlant de l'Anoia, Alt i Baix Penedès, també el Tarragonès, l'Alt i el Baix Camp. En aquests indrets el vent pot superar els 70 km per hora, aquest episodi. Demà a la tarda va a la baixa, però torna a intensificar-se dijous, i dijous serà un dia ventat a molts indrets. Demà ho actualitzarem. També destacar que el front d'aquest vespre deixarà alguns ruixats a comarques de Lleida, puntuals, però cap al Pirineu occidental poden ser una mica més generosos, amb una cota de neu que puja 2.400 metres, perquè la temperatura avui s'està inflant. Ara mateix ja tenim 20 graus en algunes poblacions, per exemple a Cambrils, Constantí o també a l'Ametlla de Mar.
Molt bé, gràcies, Enric. I també tindrem esports. Què explicarem avui, Montse Raya?
Doncs que continua la mala ratxa de resultats de l'Espanyol. Els blanc i blau sumen una nova derrota al camp del Villarreal. Ahir van caure 4-1. I els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina debut aquesta tarda del sabadellenc Tomàs Guarino en patinatge artístic. Qui ja ha debutat aquest matí en aquest joc són els tres esquiadors de fons de la demarcació de Lleida que participen, Jaume Puello, Bernat Sallés i Marc Colell, i que participen en la modalitat d'esprint clàssic. El Puigcerdà d'hoquei gel ja pot tornar a jugar a casa un cop se'n resol els problemes amb la màquina allisadora de gel que desprenia gasos tòxics. El club ceretà no ha pogut jugar a la seva pista dos caps de setmana i el Reus Deportiu i el Calafell es tornaran a enfrontar als quarts de final de la Copa d'Hoquei Patins, que juga el mes que ve a Sant Sadurní. Els dos equips de les comarques del Camp de Tarragona arriben en el millor moment esportiu a aquesta fase final.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:06, comencem.
Catalunya al dia.
S'ha desallotjat sense incidents l'assentament més gran de la ciutat de Barcelona, ubicat a la zona franca, i que ha arribat a tenir més de 400 persones. Una d'elles és l'Edwin, és un jove colombià que hi dormia amb la seva parella.
El hecho de que nos muevan, nos remuevan de aquí, es frustrante porque tenemos que ir a un lugar más lejos, de pronto más inseguro, porque aquí por lo menos estamos todos unidos, estamos cerca y no nos van a robar, no nos van a pasar cosas así.
La policia ha identificat sense incidents les persones que hi estaven acampades, entre elles dos menors. Les brigades municipals de neteja estan retirant a hores d'ara tendes i brossa. L'Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca asseguren que han actuat per motius de salubritat. Els serveis socials de l'Ajuntament han atès per ara 8 persones. I a aquesta hora podem anar cap a la zona franca en directe. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en Ricard Luque i en Miquel Jarque. Un dia més. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Sabem on han anat a parar els centenars de persones que encara hi havia en aquest assentament, aquí a la zona franca?
Doncs s'han dispersat. Ahir molts van marxar de l'assentament al vespre, van anar cap a Montjuïc. Aquest matí, de fet, no arribaven els 200, els que hem vist a primera hora. Els que s'han vist sorpresos pel dispositiu policial i de neteja simplement s'han mogut uns metres i ara són entre matolls a la ronda litoral. Els treballadors dels polígons ens han explicat que no donaven problemes i que la zona la tenien prou neta. Pel que fa a les necessitats d'acompanyament social, Maribel del Moral, directora del Servei d'Urgències de l'Ajuntament, assegura que la majoria dels migrants ja estaven dins del circuit.
Nosaltres hem atès aquest matí a 8 persones. Bueno, si tenen, però no sé quines persones d'aquestes podran demanar aquesta sol·licitud d'intervenció per part nostra, perquè moltes d'elles, la majoria, com us he comentat abans, estan vinculades als diferents serveis. Entenem que s'adreçaran als diferents serveis on estan vinculats.
Pel que fa a l'actuació policial, han participat Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Urbana. La policia de Barcelona s'ha vestit amb granotes blanques, tipus EPI. Noelia López és la intendent del districte de Sants Montjuïc.
Hem efectuat una identificació de totes les persones que allà es trobaven, sense cap incident, coordinats amb els tres cossos per poder fer fora amb les persones per fer tot el tema de salubritat, de neteja de l'espai, de tancament.
I, Miquel, tenim justificació per part de l'Ajuntament, del Consorci, per, doncs això, per argumentar que s'hagi fet aquest desallotjament?
Sí, el vicepresident delegat especial de l'Estat, el Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha explicat que hi havia rates i xinxes i que en aquest marge enjardinat del carrer no hi podien acampar.
No és el lloc més adequat per poder-se instal·lar. Nosaltres podem entendre que puguin anar a llocs el més propers possibles, però sobretot el que hem de treballar i és que aquestes persones trobin un espai en el qual es puguin ubicar, diguem-ne, d'una manera més digna que no pas estar acampats en un espai públic com aquest.
Ara les brigades municipals estan acabant de perimetrar la zona amb una tanca metàl·lica i procediran a fer el tractament de derratització.
Per tant, Miquel, sentint els responsables, no queda massa clar si això es treuen les rates i després podran tornar aquestes persones aquí. T'ha quedat clar, tu, com queda això? No?
L'espai queda lliure, de lliure accés, i bé, en principi, aquí no es poden al·legar problemes estructurals, com a la nau de Badalona, la B9, no?, que tenia problemes estructurals, ni tampoc de problemes de veïnatge, perquè aquí el que hi ha són naus industrials. Per tant, l'espai quedarà lliure, bé, doncs per qui el vulgui utilitzar.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Miquel, des de la zona franca de Barcelona per fer la crònica d'aquest desallotjament del que era fins ara l'assentament més gran de Barcelona, que havia tingut fins a 400 persones. Bon dia.
Molt bon dia.
Poc més de 4 minuts i un quart de dues, 14 persones detingudes i diverses quantitats de diners i drogues intervingudes és el balanç provisional de l'operatiu policial internacional que s'ha desplegat aquest matí contra el narcotràfic a diversos punts de l'Estat i a Itàlia, també. La majoria de les detencions, però, s'han fet aquí a Catalunya. David Àngela.
Hola, bon dia. Doncs sí, en aquest operatiu desplegat de matinada a diversos punts, pel que fa a Catalunya, hi han participat més de 120 agents dels Mossos d'Esquadra, concretament de la Divisió d'Investigació Criminal, de la Brimo, de l'Arro, de la Unitat Canina, de la Sala Central i també de la Unitat de Seguretat Ciutadana. S'han detingut 10 persones a la demarcació de Barcelona i Tarragona, 3 a Saragossa, 1 a Màlaga i 2 a Itàlia, concretament a Savona i a Milà. L'operació policial s'ha fet en col·laboració amb la Guàrdia de Finança italiana amb l'objectiu de desarticular una possible xarxa internacional de tràfic de xix i d'altres substàncies. Les entrades i detencions a Catalunya s'han fet a Badalona, Sant Adrià de Besòs, a Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac i Sant Llorenç del Penedès. La investigació, que hores ara continua oberta i sota secret de sumari, està tutelada per la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Badalona i la Fiscalia Antimàfia de Milà.
Molt bé, gràcies, David. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vilanova i la Geltrú com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home aquesta matinada a la capital del Garraf. Corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Ha passat cap a les 5 de la matinada entre el carrer de l'Havana i el carrer Llança, sota el mercat, en ple centre de Vilanova i la Geltrú. Ha estat una baralla entre els dos homes en què un ha quedat estirat al mig del carrer amb ferides que podrien ser d'arma blanca. Els Mossos han acordonat la zona i han buscat pels carrers propers fins que han trobat el presumpte autor de l'homicidi i l'han detingut. El SEM ha intentat reanimar la víctima, però ha acabat morint. La zona ha quedat acordonada fins que la jutgessa de guàrdia ha fet l'aixecament del cadàver. Aquesta és la tercera mort violenta a Vilanova i la Geltrú en els últims mesos, després de l'homicidi d'un sense sostre i del d'un home que van trobar mort dins d'una maleta.
Seguim a Barcelona. Un de cada tres vianants camina mirant el mòbil. És la mateixa proporció dels que creuen amb el semàfor en vermell. Són dues de les conductes de risc que ha detectat el primer baròmetre de la mobilitat dels vianants que avui ha presentat el RAC. L'estudi també constata que en els últims 5 anys ha augmentat l'estrès dels que circulen a peu per la ciutat. Manel Laborda, bon dia.
Hola, bon dia. Per fer el baròmetre, el RAC ha enquestat 1.200 vianants i ha fet més de 20.000 observacions a 12 punts de la ciutat. De mitjana, el 34% dels enquestats caminen o travessen els carrers mirant el telèfon, i un 30% admet que travessa amb el semàfor en vermell fins i tot quan van amb menors d'edat. Malgrat això, només un de cada 10 considera que s'hauria de sancionar els vianants que tenen aquests comportaments. El RAC també ha posat al termòmetre les sensacions dels que es mouen a peu per Barcelona. Puntuen amb un 6 sobre 10 l'experiència, però un 80% confessa que ara els estressa més que fa 5 anys. Curiosament, la pacificació dels carrers o les plataformes úniques pensades per facilitar la vida dels vianants han empitjorat l'experiència. Cristian Bardagí és el director de mobilitat del RAC.
Segurament ha passat perquè s'ha transformat més ràpid l'espai públic del que l'usuari, vianants, ciclistes, patinadors, conductors de cotxe, furgoneta, moto, estaven en disposició d'assumir. I, per tant, aquí el que està fallant és aquesta necessitat d'acomboiar els usos de l'espai als diferents modes de circulació.
De fet, a la llista de situacions que generen inseguretat entre els vianants hi ha els carrets en plataforma única compartida amb els diferents tipus de vehicles i haver de creuar carrils bici per llançar les escombraries o accedir a les parades de bus.
Rodalies, un cop desconvocada la vaga ferroviària, tot i que avui encara té alguns efectes, Rodalies i regionals intenten recuperar el servei d'abans de la crisi de les últimes setmanes, en fa tres ja. L'objectiu més immediat és reobrir aquesta setmana el tram entre Cervera i Manresa de la línia RL4, que es cobreix per carretera. Tot i els esforços que, segons diuen, s'estan fent, insisteixen que per solucionar les incidències que encara tallen diverses línies i acabar amb les limitacions de velocitat existents, s'allargarà encara fins a l'abril. I anem un dia més a l'estació de Sants, a Barcelona, i un dia més allà, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Estel.
De seguida ho detallarem, però primer de tot, com fem cada dia, la pregunta és com va avui?
Molt millor que ahir, per descomptat. Si fa o no fa, tal com ho teníem abans de la vaga, amb retards que es produeixen per dos motius, per les limitacions de velocitat, per la inspecció de la xarxa i pels efectes també del final de la vaga, que va acabar a la mitjanit, sense alguns trens a les capçaleres on havien de ser i sense alguns maquinistes al lloc on s'havien d'incorporar. Avui el servei es presta el 80% del que hi ha programat. Això sí, passen molts més trens que ahir i la majoria dels usuaris amb qui hem parlat ens deien que avui havien arribat millor.
Vinc de Mollet i ha anat bé avui. Força puntual. S'ha anat parant en algunes estacions una estoneta, però bueno, força bé.
Bueno, avui bé. M'ha aixecat una mica més aviat, eh? Però sí. Bueno, bé, avui bé.
Un servei afeblit encara per la mitja dotzena de talls on s'ha de combinar tren i autobús. D'aquests, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que treballen amb una prioritat.
Ahora mismo el objetivo que tenemos, el fundamental, que es abrir la última línea importante que nos queda, que es la RL4. La R15 todavía va a tardar un poco más, pero la RL4 queremos que esté abierta para el fin de semana, operativa, y lo que queremos es tener un horizonte de eliminación de esas limitaciones temporales de velocidad, que son muchas.
Doncs mira, Joan, justament el govern acaba d'anunciar una nova data d'obertura de la xarxa de Rodalies. Ara es fixa com a molt enllà la setmana vinent per reobrir el servei, això sí, amb limitacions encara temporals de velocitat en una setantena de punts. Si et sembla, sentim què deia fa res uns minuts la portaveu del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Aquesta setmana, a principis de la que ve, finalització de l'obertura total del sistema i a partir d'aquí el treball d'aquestes 70 limitacions temporals de velocitat vinculades a l'emergència.
Molt bé, doncs mira, ja tenim un termini més.
Això.
Pel que fa recuperar la xarxa convencional, la de Rodalies.
Un termini més, veurem quins s'acaben de complir.
A veure, els trens d'alta velocitat del corredor Madrid-Barcelona tenen retards però menors que els últims dies, i és que aquí ja s'han afegit en els horaris els 25 minuts més de trajecte. I avui també hem de parlar de les mercaderies, que ja han recuperat també el seu pas habitual per la R4. Els trens de viatgers encara han d'esperar les marxes de prova que fa Renfe un cop a dit ja certificat al final de la reparació de la infraestructura al punt de l'accident de Gelida.
Entesos, gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
Doncs ara que en Joan citava les mercaderies, la plataforma ciutadana Mercaderies per l'Interior ha presentat una demanda davant l'Audiència Nacional i demana empara a Europa per al projecte del tercer fil ferroviari del corredor del Mediterrani. Vol que es paralitzi el projecte pels riscos que suposa fer passar mercaderies perilloses pels municipis costaners a través d'aquest tercer carril d'ample europeu que s'està posant en una línia ferroviària que consideren ell i altres geòlegs que hem anat sentint aquests dies altament saturats i obsoleta. Anem a Tarragona ara, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
L'oposició a aquest tercer carril fa anys que dura i finalment el tema ha arribat als jutjats, eh?
Sí, fa 6 anys que Mercaderies per l'Interior batalla contra aquest projecte i després d'un any sense que DIF hagi presentat cap tipus de documentació als tribunals, ara el jutjat contenciós els ha autoritzat a presentar aquesta demanda. Ho fan en el marc del contenciós administratiu que tenen obert contra el Ministeri de Transports i DIF, el qual acusen d'obstruir la investigació. Reclamen la paralització immediata dels treballs, que ja estan però pràcticament acabats, i mesures cautelars per evitar que es posin en marxa. Sergi Nassarres, l'assessor jurídic de la plataforma.
Que passin pel mig de Tarragona, pel mig del
Altafulla, pel mig de Torredembarra. Els riscos són enormes des del primer dia. Per tant, confiem en rebre aquesta justícia que hem demanat i que el tercer carril mai entri en funcionament.
El col·lectiu, a més, ha demanat empara al Tribunal Europeu de Justícia perquè es pronunciï abans sobre el fet que Adif no ha fet cap estudi d'impacte ambiental previ als treballs, la qual cosa, segons una sarra, contravé el marc jurídic europeu.
Adif va incomplir diverses directives europees perquè no va fer un estudi d'impacte ambiental per la instal·lació del tercer carril al pas de les nostres, al mig de les nostres ciutats, cosa que era completament obligatòria, no? I, per tant, pensem que justícia europea s'ha de pronunciar al respecte d'això prèvia a que l'Audiència Nacional respongui a aquest cas.
A més de la perillositat de fer passar trens amb mercaderies perilloses pels municipis més poblats de la Costa Daurada, diversos experts i organismes especialitzats en logística i transport ferroviari, com Ferrmed, fa temps que alerten d'un col·lapse imminent del corredor mediterrani per unes línies que consideren obsoletes i saturades. Per tot plegat, demanen que aquest trànsit es faci per una via segregada interior, cosa que té un ampli suport institucional.
Minuts, haurem arribat a 2:15. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, celebra que l'informe del Ministeri d'Agricultura hagi descartat que el virus de pesta porcina sortís del laboratori del Cresa, de Cerdanyola del Vallès. Tot i això, alerta que no s'ha de baixar la guàrdia per poder seguir contenint el brot. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs sí, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Ordeig insisteix que cal eliminar la població de senglars a la zona zero del brot de pesta porcina i a la resta de Catalunya s'ha de reduir la densitat d'aquests animals. Per fer-ho, és partidari d'aplicar totes les mesures que siguin efectives, des d'abatre els animals fins a esterilitzar-los.
Nosaltres les contemplem totes. Ja no només és matar, és això, no donar menjar, no donar aigua. Hem de prendre mesures multidisciplinars, que es diu. A vegades s'haurà d'abatre, a vegades es poden capturar, a vegades es poden esterilitzar, i això ja s'ha fet. Totes les mesures tècniques efectives que puguin funcionar, doncs les tirarem endavant.
L'informe del Laboratori de Referència en Sanitat Animal que va fer pública ahir el Ministeri apunta que l'origen del brot podria ser el contacte dels senglars amb carn contaminada.
I demà s'aixequen oficialment les restriccions de moviments a la 60ena de granges que van quedar immobilitzades arran de l'aparició de 2 casos de grip aviària a Bellpuig, a l'Urgell i també a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell. Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'empresa estatal d'assegurances Agroseguro pagarà 750.000 euros d'indemnitzacions, una bona part a les dues granges amb els positius de la malaltia que van haver de sacrificar tots els animals que tenien. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, bon dia.
Com que l'últim mes no hi ha hagut més casos, torna, per tant, l'activitat a les explotacions del radi de vigilància.
Sí, exacte, les que estan a un radi de 10 quilòmetres de les granges on es va detectar la malaltia. Durant la quarantena, les que tenien animals les han pogut portar a l'escorxador, però no han pogut entrar noves remeses de pollastres, gallines o guatlles. Un dels afectats ha estat Rubén Parelló, avicultor d'Arbeca, les Garrigues. Ha explicat aquesta emissora que confia poder tornar a omplir la granja aviat amb 60.000 guatlles.
I ara és com començarem a treure totes les gallines i tot el protocol de neteja, desinfecció, i què s'ha de fer? El fet que ho tinguem net i desinfectat, pues, llavors ja es pot tornar a entrar animals, que jo calculo que serà la setmana que ve, potser no, però l'altra sí.
El període d'inactivitat li ha suposat perdre una de les 6 engreixades que fa al llarg d'un any. La del Rubén Parelló és una de les 3 granges immobilitzades que tenien assegurança i que rebran en total 150.000 euros d'indemnització d'Agroseguro. La resta, 600.000, són per a les dues granges en positius, on es van sacrificar gairebé 240.000 gallines, que també seran compensades pel Departament d'Agricultura. S'aixequen les restriccions al radi de vigilància, però es continua demanant molta precaució perquè el risc de contagi per contacte amb ocells migratoris infectats és elevat. Rosa Altissent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
Que sí que més restriccions de la zona, però que continuem tenint amb aquest risc elevat i, per tant, no podem baixar la guàrdia. De continuar extremant, jo diria, pràcticament, extremar totes les mesures de bioseguretat a les explotacions.
Per exemple, es mantenen mesures excepcionals com l'obligació de confinar totes les aus de corral vigent des del 13 de novembre.
Catalunya al dia.
Ens fixem ara en un estudi liderat des de Lleida que confirma les percepcions que ja tenien els professionals, que és que les onades de calor, cada cop més freqüents, tenen un impacte creixent en les urgències hospitalàries. Per això alerten que s'haurien de preveure plans assistencials semblants als que ja es fan a l'hivern per abordar els efectes de les baixes temperatures. Estela, l'anàlisi s'ha fet durant els últims 5 anys, eh?
Sí, i han posat la lupa en els 4 milions i mig de visites que s'han atès durant aquest període en 8 centres hospitalaris públics de Catalunya. I el que han comprovat és que el volum de visites quan la calor es dispara no només no baixa, sinó que els casos són més greus. N'hem parlat amb el director clínic territorial d'urgències de Lleida, Oriol Lloguero.
L'agost, jo quan era resident, era un mes que gairebé no treballàvem i ara és un mes igual o pitjor que l'hivern. I llavors ara veiem que ja no només és perquè vingui el mateix número de gent, sinó que també venen molt greus.
Estem parlant sobretot de patologia cardiovasculars i respiratòries o trastorns metabòlics. Per això Lloguero fa aquesta reflexió.
La novetat, i per això n'han publicat en aquesta revista, és que, ostres, l'estiu no és poca broma, perquè ens preparem, fem 1.000 plans d'assistència per l'hivern, fem plans de contingència, però l'estiu seguim donant vacances a tots els professionals perquè sembla que no hagi de passar res, no? Doncs ja veiem que no.
La recerca continua per posar xifres exactes a l'increment de l'impacte de les temperatures extremes i millorar la planificació. L'estudi s'ha publicat a la revista Emergencias, considerada la tercera amb més impacte del món sobre aquest àmbit sanitari.
Parlem d'educació. El departament diu que ja té una proposta de millora de les condicions laborals per traslladar als sindicats i que esperen començar-la a debatre a la propera taula sectorial. Aquesta taula sectorial, d'entrada, està prevista pel 19 de febrer. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, de moment el departament d'educació no n'avança els detalls, però contemplaria una millora de sous, la reducció de les ràtios i de la burocràcia als centres i més recursos per l'escola inclusiva. Són els punts claus de les reivindicacions que han portat els sindicats a convocar una jornada de vaga per demà, la primera d'aquest curs. Una proposta, però, que Educació avisa que està condicionada a l'aprovació d'un nou pressupost, una condició que els sindicats ja van avisar la setmana passada que rebutjarien. A la vaga de demà s'hi acaba de referir la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que ratifica la voluntat negociadora del govern.
El departament està en disposició permanent per resoldre problemes, per escoltar, per dialogar, per arribar a acords. Avui, demà i a l'endemà de la vaga, sempre que siguin, com he dit fins ara, qüestions que tinguin un principi de realitat.
Sobre aquesta vaga de demà, els sindicats rebutgen els serveis mínims que s'han decretat perquè diuen que són abusius, que n'hi ha massa. Quins són, concretament?
Exacte, ells diuen que són abusius, però ho hem consultat i són els mateixos que se'ls han decretat en convocatòries anteriors. En tot cas, quedarien de la següent manera: un mestre o professor per cada 3 aules, una persona, com a mínim, de l'equip directiu de cada centre, o la meitat del personal de menjador i monitoratge. La vaga de demà està convocada per tot el personal que treballa als centres educatius, i això vol dir que va més enllà de mestres i professors. També està convocat el personal laboral, el d'atenció educativa o el que ens referíem, aquest personal de cuina i de monitoratge. A banda de la vaga, també hi ha convocades mobilitzacions ja des de primera hora del matí que inclouen marxes lentes i talls de carretera, i al migdia hi haurà manifestacions a totes les demarcacions.
Doncs, per tant, atenció, perquè demà, en aquest cas per la vaga de mestres, de professors, es pot complicar, per tant, la circulació a primera hora del matí amb aquests talls de carretera que hi ha previstos. Gràcies, Sara.
Bon dia.
L'àrea metropolitana de Barcelona vota avui una segona aprovació inicial del Pla Urbanístic Metropolità. Segons l'autoritat, l'àrea metropolitana de Barcelona, aquest pla vol millorar les condicions territorials i urbanístiques i la qualitat de vida de les persones que viuen i treballen en aquesta zona. Anna Escurà, bon dia.
Bon dia.
A veure, intentem entendre en què consisteix aquest pla. Va.
D'entrada, el pla treballa amb un horitzó fixat al 2050. Damià Calvet, que és el vicepresident de l'àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals de l'AMB, ha definit què volen que passi des d'un punt de vista de planificació territorial.
No és un catàleg de projectes. El Pla Director Urbanístic Metropolità no incorpora el projecte final i el pressupost del que es necessita per desenvolupar aquella orientació estratègica. Sí que, efectivament, el que marca són aquestes orientacions estratègiques, perquè, precisament, quan hagi de passar, ho faci en la bona orientació, aquella que s'ha pensat per donar cohesió territorial, que vol dir social, i sostenibilitat a tot el territori.
Molt bé. I a banda d'aquest horitzó llunyà del 2050, intentem aterrar projectes amb exemples de què proposa aquest pla.
Per exemple, perquè ens en fem una idea, es podran crear al voltant de 220.000 habitatges i augmentar el sòl no urbanitzable i potenciar l'ús de mitjans de transport més sostenibles com el transport públic i la bicicleta. Sapigueu que la primera votació, que és del març del 2023, s'hi van presentar quasi 5.200 al·legacions. Com que la majoria s'han acceptat i el pla s'ha modificat tant, es considera necessari tornar a sotmetre'l a una votació inicial, que és aquesta segona que es fa avui.
Està clar. Molt bé. Anna, gràcies.
Bon dia.
I els ajuntaments de Valls i Montblanc demanen la intervenció de la Generalitat per frenar el tancament de les plantes de l'empresa International Paper, a l'Alt Camp i també a la Conca de Barberà. Els 200 treballadors afectats reclamen a les administracions que garanteixin l'activitat en aquestes fàbriques. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què poden fer els ajuntaments en aquest conflicte, si tenen algun paper ells?
Doncs bàsicament fer d'intermediaris amb l'empresa i reclamar la implicació de la Generalitat per no perdre dues plantes amb 50 i 70 anys d'història i gairebé 200 llocs de feina directes, a banda dels que hi ha indirectes. El consistori de Valls diu que el tancament de les plantes no està justificat per les difícils condicions de mercat de què parla l'empresa, perquè, segons diu, el sector de l'embalatge i les caixes de cartró està creixent. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, s'ha dirigit als treballadors afectats.
Només volem que tingueu clara una cosa, que no esteu sols i que arribarem fins al final. Des del primer moment ens hem posat a treballar per tal que s'explorin totes les vies possibles abans que es prenguin decisions irreversibles.
L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ja ha avançat que l'empresa no està disposada a fer gaires concessions.
El que m'han traslladat és que ens haurem de posar molt forts perquè el departament ha constatat, igual que com estem constatant l'Ajuntament, que l'empresa no té massa voluntat de posar les coses fàcils.
El president del comitè d'empresa, la planta de Valls, Albert Caral, diu que se senten perjudicats per l'actual marc legal.
S'hauria de mirar que aquestes lleis que es comencin a intentar canviar per afavorir els pobres, que són la gent que aquí estem treballant, que l'únic que volem és mantenir el lloc de treball.
Bé, els treballadors demanen a les administracions que intervinguin perquè els propietaris de les fàbriques les venguin a un nou titular que vulgui mantenir l'activitat a les instal·lacions.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I amb en Marc Vidal també per repassar les notícies més vistes a la web i a l'app del 3Cat Info. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Una que en parlàvem ahir aquí amb el Ricard Boigas.
Correcte.
És la versió que ha fet per vosaltres d'un tema interessantíssim, que és aquestes morts que va haver-hi els psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil.
Sí, es calcula que són més de 5.700 morts, no són morts gairebé silenciades, podríem dir, durant la Guerra Civil. La majoria, et diu aquest article, doncs van ser per desnutrició. És una investigació que ha fet el Memorial Democràtic i que ha tret a llum aquestes doncs, morts silenciades, com dèiem, entre el 36 i el 39, un article que és dels més consultats a la web del 3Cat Info.
Mira, i ara que parlàvem d'aquest estudi del RAC sobre l'experiència de ser un vianant a Barcelona,
sí,
una
correcte.
De les conclusions era que havia augmentat l'estrès...
Justament estava mirant aquest article. Sí,
en
sí,
part
sí.
Per culpa dels patinets. Doncs bé, han enxampat a Barcelona un conductor amb un patinet que arribava
mira,
on?
Mira, aquest podia arribar a circular els 92 km per hora. N'hem vist tots circulant d'aquests patinets, eh? No, jo crec que no és una excepció. Hem vist patinets circulant a velocitats que van més ràpid que un cotxe. Més ràpid que un cotxe. I en aquest cas, a més, es dona la circumstància que l'home que el conduïa va donar positiu en alcohol i drogues i, per tant, sense permís de conduir, etcètera. No vull dir que...
Déu-n'hi-do.
Una de les coses també més interessants de llegir avui.
Fa un any, de què parlàvem?
Mira, fa un any van recuperar un lloro que havien robat uns anys enrere i, clar, era molt interessant el cas, no? Sobretot quan torna, diguem, el lloro en el seu propietari, que deia sorprèn la reacció d'alegria que ha tingut l'animal, no? A veure, el mes de gener es va saber, de l'any passat, tot això es va saber que aquest animal podia estar en una casa de les Borges Blanques, el van localitzar allà, el van donar al seu amo i, efectivament, doncs, va haver aquest retrobament, no? El cas remuntava al gener del 22, quan l'havien robat, és a dir, que va passar uns 3 anys sense el seu amo, i aquest lloro doncs, estava valorat en uns 700 euros. Aquesta persona que el tenia ara deia que l'havia com comprat a una altra persona. En fi, també hi va haver una detenció en relació a aquest cas, però l'important de tot el cas és que els lloros viuen 60 anys.
Bueno,
això no
ho
sabia.
Gens malament.
I que justament tenia 30 anys quan el van, diguem, localitzar l'any passat, i per tant encara
mitja
li queda
vida.
Molta vida per viure amb el seu propietari, que tenia una quarantena d'anys.
Molt bé, doncs una bona notícia d'aquestes que
correcte.
Sovint trobem a 3Cat Info. Gràcies, Marc, fins demà.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Ens situem ara en un dels espais més selectes de la Costa Brava. És Segueró, és a mig camí entre Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro, al Baix Empordà. I malgrat les aparences, però, els veïns alerten de continus talls de llum aquí. Reclamen més inversió a la companyia Endesa i més contundència també d'aquests dos ajuntaments per reclamar que es compleixi, que no se'ls talli tan sovint la llum. Fèlix Martín, perquè què denuncien concretament els veïns?
Denuncien que hi ha talls de llum a l'estiu que la companyia justifica per l'augment de demanda dels habitatges de segona residència. Però des de l'Associació de Veïns del Paratge de Sant Pol i Segueró es queixen que també en tenen ara, a l'hivern, i sobretot quan fa mal temps. Ho ha explicat a 3Cat Info la vicepresidenta del col·lectiu, Carmen Altés.
Diferents carrers que de tant en tant es queden a les enfosques, com el subministrament elèctric als habitatges. De tant en tant ja hi ha hagut talls, alguns a l'estiu, que es deia que era per la pressió de la demanda turística a l'estiu, però també ara a l'hivern, ara recentment amb les pluges, però també de tant en tant el subministre a vegades està inestable.
Els talls provoquen no només la falta de llum, també, per exemple, deixen sense servei les connexions d'internet. Per això reclamen millores.
Amb un altre problema afegit, que marxa l'internet, però també la connexió de telèfon. Ens quedem només amb connexió satèl·lit. Que se suposa que funciona, però no està gaire clar. Considerem que estem en un lloc molt cèntric, en plena Costa Brava, només a 100 quilòmetres de Barcelona, i que això és un problema que s'hauria de prendre més en sèrio i buscar una solució.
I es queixen de la falta de comunicació amb Endesa per denunciar-ho en nom de l'associació. En els pròxims dies, això sí, tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament de Platja d'Aro.
Doncs encara comarques gironines, front comú de 22 municipis del Baix Montseny i la Vall de Llémena perquè es controli l'aigua mineral que extreuen les empreses embotelladores.
Aigua per la riera, no per la carretera. Aigua per la riera, no per la carretera.
Això és el que cridaven aquest matí a Arbúcies, critiquen que l'activitat de les embotelladores queda fora de les regulacions quan hi ha sequera i denuncien manca de transparència en les dades de l'aigua que obtenen de l'aqüífer. Anem a Arbúcies. Núria Peraire, proposen un canvi normatiu perquè hi hagi més control. Quin exactament?
Hola, bon dia. Doncs mira, l'extracció d'aigua mineral està regulada per la Llei de Mines de l'any 73, perquè aquesta aigua es considera un mineral. Per tant, quan hi ha sequera, no s'apliquen restriccions a la seva extracció. Els municipis reclamen que l'aigua mineral deixi de considerar-se un recurs miner i es consideri un recurs hidrològic. Alhora denuncien opacitat sobre les dades de l'aigua que extreuen les empreses. Ells calculen que només les quatre empreses d'Arbúcies treuen cada any 1.700 milions de litres, una xifra molt més gran que la que es dona de tot Catalunya, que és de 1.300 milions de litres. Penseu que la zona del Montseny és la gran font de Catalunya, d'on s'extreu el 80% de l'aigua que s'embotella i que els municipis d'aquesta zona amb aigua soterrada van patir limitacions per la sequera. Van veure com les seves rieres quedaven seques mentre les empreses continuaven amb la seva activitat. Ho explica el membre de la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny i d'Aigua és Vida, Carles Lomeres.
Els aqüífers, els reservoris d'aigua que tenim aquí sota, són una reserva estratègica pel nostre país. Ha d'haver mecanismes per poder controlar aquesta reserva, per decidir quanta aigua es pot gastar, qui la pot gastar i quanta aigua s'ha d'estalviar per quan arribin aquests moments crítics.
Ara 22 municipis i la Diputació de Girona han aprovat mocions perquè l'aigua mineral surti de la Llei de Mines. Les entitats que ho defensen ho portaran al Parlament per aconseguir el suport dels partits. No tots els municipis han aprovat la moció. Alguns consideren que les embotelladores són importants per la seva economia local.
Tarragona implementa un cens d'ADN de gossos que facilitarà localitzar i sancionar els propietaris que no recullen els excrements de les seves mascotes. L'eina també garanteix la protecció d'aquests animals en cas de pèrdua o de maltractament. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, com es desplegarà aquest recurs?
Hola, bon dia. Doncs de moment es fa una campanya informativa durant 6 mesos per explicar a la ciutadania per què és necessari aquest cens genètic que se suma al microchip homologat que han de dur els animals. Registrar-hi els gossos de tot el terme municipal és obligatori, tal com recull l'ordenança municipal. Un cop acabat aquest període de 6 mesos, els propietaris de gossos poden ser sancionats amb 1.500 euros. L'objectiu, com deies, és garantir la protecció dels animals, però alhora facilitar la localització del propietari que no ha recollit els excrements. Un fet que se sanciona amb una multa de 300 euros. L'alcalde Rubén Viñuales ho explica així.
Permet identificar cada gos de manera única. Protegeix els animals
i alhora ens ajuda a combatre conductes incíviques que perjudiquen la convivència, com és no recollir els excrements a la via pública. I vull ser molt clar en aquest punt. Aquesta no és una mesura recaptatòria. Tant de bo no recaptem ni un cèntim. És una mesura de civisme.
La inscripció al cens genètic es pot fer a través dels veterinaris amb una mostra de saliva de l'animal que s'introdueix al cens. Després se n'obté una xapa amb el codi QR amb la informació bàsica de l'animal que es pot penjar al seu collar.
Minuts i tres quarts de dues. La catedral de la Seu d'Urgell podria entrar l'any que ve a la llista de patrimoni material de la humanitat. La candidatura de què forma part ja s'ha registrat a la UNESCO. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
És l'única catedral romànica de Catalunya.
Sí, exacte, una catedral del segle XII, que és la seu del bisbat d'Urgell i, per tant, d'un dels dos coprínceps d'Andorra. I, precisament, la candidatura a Patrimoni de la Humanitat la impulsa Andorra amb 10 monuments del Principat i el Castell de Foix a Occitània. Teresa Font és la directora del Museu Catedral de la Seu d'Urgell.
El dossier ja es va presentar el dia 26 de gener a la UNESCO a París, i bé, ara esperem la resolució, suposo que cap al 27 si sabrà alguna cosa. Clar, és una candidatura molt interessant perquè, clar, és transnacional. Són tres estats. L'encapçala Andorra vol explicar la formació de l'estat andorrà a través de totes les seves esglésies andorranes, el castell de Foix i la catedral de la Seu d'Urgell.
Fa 7 anys que es treballa en aquest reconeixement que suposaria un impuls turístic per la seu, però també reforçar vincles, com defensa l'alcalde Joan Barrera.
Tenir al mapa un patrimoni mundial de la humanitat és molt important a nivell econòmic, a nivell turístic, a nivell patrimonial, a nivell també de relació amb Andorra i Foix. Per tant, ens ha ajudat a tot això, també a la cooperació, a les relacions. Jo crec que és una candidatura potent, precisament per aquest relat.
Ara mateix a Catalunya hi ha 6 conjunts declarats patrimoni mundial. A l'Alt Pirineu tenim les esglésies romàniques de la Vall de Boí i les pintures rupestres a Peramola, Bellver de Cerdanya i Tremp.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I el pas del temporal Harry pel Delta de l'Ebre ha fet que hagin sobresortit a la superfície les restes d'unes estructures de pedra. S'han localitzat a la punta de la Banya i ara el govern les estudiarà per determinar-ne l'origen. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estela, bon dia.
I se sap què poden ser?
A veure, hi ha sospites, però al 100% no hi ha cap certesa. De moment, tècnics de cultura ja les han visitat i no es descarta si calgués la intervenció del Centre d'Arqueologia Subaquàtica. Manel Faera és el director dels serveis territorials.
Poden ser restes d'antigues salines, pot ser estructures defensives, no ho sabem. La voluntat ara és continuar treballant. Estem treballant tant en la Direcció General de Polítiques del Litoral com en costes de l'Estat per a poder fer un treball una mica més detallat i poder traure la informació que necessitem i així arribar a una conclusió de què tenim aquí davant.
Mapes antics del segle XVI i XVIII ja estableixen que al Delta hi havia estructures defensives, tot i que la ubicació exacta no es coneix. I tot plegat, per què ha sortit ara? Doncs bàsicament hi ha ajudat la degradació que pateix el Delta en general. Christian Jensen és el director de la Fundació Salines Marines.
I en aquest punt que ens trobem tenim una regressió d'uns 4 metres anuals i d'això doncs, que vagin apareguent certes estructures. Aquí en tenim una, que és aquesta resta d'un assentament humà, d'algun tipus d'estructura humana. I després, una mica més cap al sud, ens trobem també unes restes d'unes divisions, segurament de cristal·litzadors, de les antigues salines que hi havia aquí a la Punta de la Banya abans de les salines de la Trinitat.
Amb la troballa s'espera també saber més coses sobre l'origen de l'activitat salinera a la Punta de la Banya.
Sí? Hola?
Hola. Estem fent una pel·lícula sobre el cine Verdi i m'agradaria saber si t'agrada més que un còstum.
Perquè... Els cinemes Verdi de Barcelona presenten la pel·lícula sobre el seu centenari. Es diu La vida és Verdi. És una barreja de documental i ficció per retre un emotiu homenatge a les sales, al seu públic i també al barri de Gràcia. Òscar Callau.
La premiere de La vida és Verdi és l'acte central d'un ampli programa d'activitats que vol recordar els 100 anys d'aquesta sala, que és actualment el cinema en actiu més antic de Barcelona. La cinta ret homenatge al cinema i a la comunitat cinèfila dels Verdi a través de la mirada de dues nenes de la comunitat gitana del barri. Hi ha entrevistes amb veïns, aparicions de cineastes com Isabel Cuixet, Albert Serra, Juan Antonio Bayona i Richard Gere, i barreja gags humorístics i imatges històriques. Sentim la directora i veïna de Gràcia, Berta García Lacht.
La pel·lícula era
per celebrar el centenari d'un cine, i era una carta d'amor al cine, vaig pensar que era una oportunitat perquè el vehicle que articulés aquesta pel·lícula fos un joc amb el propi llenguatge cinematogràfic. D'aquí també la decisió de barrejar una mica de gèneres. Ara potser és una mica més documental, ara una mica més ficció.
Adolfo Blanco, conseller delegat de la productora A Contracorriente, que gestiona els Verdi, explica per què la cinta no és ben bé un documental.
No queríamos que la película fuese la historia del cine, porque eso ya lo cuenta el libro. Creo que el libro es el que te va a contar la historia. El libro que os aconsejo que los leáis, estamos muy contentos de cómo ha quedado. Las ilustraciones son inspiradoras, bonitas, emocionantes.
La vida és Verdi es presentarà al Festival de Màlaga i la seva estrena comercial serà el 13 de març.
El Centre d'Arts Digitals Ideal de Barcelona tancarà per reformes a partir del mes de març i es traslladarà temporalment a Montjuïc. Ho farà amb la premiada exposició immersiva Els últims dies de Pompeia. L'espai centenari del Poble Nou reobrirà, totalment renovat, el mes d'octubre. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, les obres serviran per actualitzar la tecnologia del centre amb nous projectors i una nova sala immersiva i també per remodelar les instal·lacions que inclouran una nova cafeteria. Jordi Celles és el director de l'Ideal.
És una reforma que va des de millorar els aïllaments dels diversos espais fins a canviar tota la capa tecnològica que el transformi en un centre d'arts digitals líder al món. O sigui, no hi haurà un centre d'arts digitals com l'Ideal quan l'inaugurem a la tardor.
I mentre durin aquestes obres, doncs l'Ideal serà el Palau Victòria Eugènia, eh?
Sí, és el pavelló on, per cert, després s'ampliarà el MNAC. Allà s'hi recrearà el dia a dia de Pompeia i també la seva destrucció a mans del Vesuvi.
És una producció espectacular, de gran format, i utilitzant les eines que nosaltres tenim, no? Que són les projeccions, els hologrames, la realitat virtual i totes les eines immersives. Per exemple, vius literalment dins de l'explosió del Vesuvi. Veus com era la vida quotidiana en una casa o fins i tot et transformes en un gladiador que està al mig de l'amfiteatre lluitant contra animals o contra altres gladiadors.
Els últims dies de Pompeia, premiada com a millor exposició històrica de 2024 per National Geographic, obrirà al públic el 20 de març.
Guerres, totalitarismes, identitat i maternitat centren bona part de les 230 cintes que es veuran aquest any a l'ANIMAC, que és la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya que es fa a Lleida. El certamen celebra 30 anys i ho fa guardonant una de les animadores més destacades a escala mundial. És la irlandesa Nora Twini, dedicant-li un monogràfic a Palestina. Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
És un aniversari, 30 anys, també per reflexionar sobre el moment en què vivim, eh?
Sí, de fet, el tema d'aquesta edició és Things Change, les coses que es canvien, i així ho ha explicat la directora de l'ANIMAC, Carolina López.
Al llarg d'aquests 30 anys, com ha anat evolucionant el mitjà, l'art i la indústria de l'animació des d'un lloc privilegiat, que és aquest festival. Però el que ens interessa és mirar cap al futur, on som ara, no? Doncs estem davant d'un canvi de paradigma brutal, no només tecnològic, també social, polític.
L'ànima que ha rebut 759 cintes de 85 països diferents, de les quals en veurem 230. Una dotzena són premiers mundials i entre els guardonats, com deies, Estel, el premi honorífic a Nora Twomey.
Número 1 a nivell d'animació mundial. Perquè què passa? Tot i que a nivell de gènere sí que és veritat que en l'animació independent doncs, trobem aquest 50-50 de dones i homes, quan els pressupostos comencen a pujar, les dones comencen a baixar. Baixar el número, però la Nora Twomey és d'aquestes realitzadores, animadores, supercreativa, cofundadora de Cartoon Saloon.
També rebrà el Premi Animation Master l'alemany Andreas Hikade i el Premi Trajectòria serà per l'artista i gestor cultural Moncho Algora. A més, visitarà Lleida Ronda i ens flamant guanyador d'un Òscar l'any passat amb Flow. L'ANIMAC també ha programat el monogràfic Quan animar és resistir, dedicat a Palestina. Tot plegat del 19 al 22 de febrer, aquí, a Lleida.
Molt bé, doncs, Noelia, ens apuntem. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I a 12 minuts per arribar a les dues, un parell de punts més encara de l'àmbit de la cultura. D'una banda, una cinquantena de concerts i tres exposicions conformaran la celebració de l'any Montserrat Torrent. Quim?
La Generalitat ha avançat tots els actes que es duran a terme el 2026 per posar en valor el llegat musical de l'organista més destacada del segle XX a l'estat espanyol i una de les intèrprets en actiu de més edat del món. El 17 d'abril, concretament, farà 100 anys. L'objectiu és també fomentar el coneixement i la interpretació de la música d'orgue. L'acte central serà l'inauguració de l'orgue de Sant Felip Neri el 18 de maig.
I la ciutat de Barcelona comença a viure la proximitat dels Premis Goya. Aquest matí s'han instal·lat diversos capgrossos, que és el nom popular amb què es coneix el guardó que s'entrega als guanyadors d'aquests Premis Goya.
Ja es poden veure aquestes estàtues gegants amb el rostre del pintor, el Portal de la Pau, el Fòrum i el Parc de les Glòries. Està previst que aquest migdia també es col·loquin els Jardinets de Gràcia, a la Fabra i Coats i el Manac, i dilluns a la plaça Sant Jaume. Estan fetes per fallers de València i seran fins l'1 de març, l'endemà de la gala, que es farà al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, al Fòrum.
I aquest cap de setmana han començat els Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo. Són uns jocs que, en certa manera, han fet renéixer el somni olímpic al Pirineu català. En els últims 15 anys, Catalunya també ha aspirat a presentar una candidatura, però tots els intents han fracassat. Què va passar amb els Jocs Olímpics del Pirineu? Per què tot va quedar en un no-res? En parlem en aquest reportatge de la Sofia Cabanes.
No existeix cap condicionant tècnic que impedeixi aquesta nova aspiració olímpica.
Som al gener de 2010. A poc més d'un any d'unes eleccions municipals que acabaria perdent, l'aleshores alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, vol fer reviure la flama olímpica a la capital catalana i convertir-la en la primera ciutat del món organitzadora d'uns Jocs Olímpics d'hivern i d'estiu.
No ens llancem davant d'un impossible. Ens llancem davant d'un magnífic possible.
Tan bon punt neix la idea, comença el periple. La candidatura inicial per al 2022 es retarda al 2026 i amb l'arribada d'Ada Colau a l'Ajuntament entra en punt mort. El govern de la Generalitat pren el relleu i es fa seu un projecte que havia de servir per projectar el Pirineu al món i dotar-lo d'infraestructures de primer nivell.
Estic convençut...
Pere Aragonès, president.
Que aquesta és una oportunitat pel territori que no podem deixar escapar.
El 2021, el govern de Pedro Sánchez, Catalunya i l'Aragó es proposen bastir una candidatura conjunta per al 2030. El projecte sembla que agafa embranzida, però les veus contràries prenen protagonisme.
En esta vida, muntanyes i valls, lliures al llarg dels anys.
Bernat Lavaquiol, portaveu d'Stop Jocs Olímpics.
El que tenim clar és que d'aquí 5, 10, 15 anys ningú se'n recordarà d'aquests polítics que estan intentant impulsar una candidatura olímpica per fer especulació urbanística i portar més monocultiu turístic al voltant de la neu.
Una manifestació insòlita al Pirineu demana la retirada de la candidatura, però el govern de la Generalitat sosté el pols amb una consulta que mai es faria als territoris afectats. Laura Vilagrà, consellera de la Presidència.
Tot el que ens diguin totes les comarques, per nosaltres és vinculant.
Mentrestant, les tensions polítiques entre Catalunya i l'Aragó arriben a límits insostenibles. Javier Lambán, president de l'Aragó.
Si el precio a pagar para que haya unos juegos es que Aragón estén en esos juegos de una posición, en una posición secundaria o en una posición subalterna, desde luego Aragón no estará, y si Aragón no está, no habrá juegos.
Juny del 2022. El COE perd la paciència i retira la candidatura. Alejandro Blanco, president del COE.
Si lo que vamos a presentar ante el mundo son diferencias ideológicas, diferencias políticas, diferencias de todo tipo, no podemos seguir.
El descarrilament de la candidatura a Barcelona-Pirineus obre les portes als Alps francesos, que amb Niça com a ciutat de referència seran els organitzadors dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Thank you.
Catalunya al dia. Esports.
Sis minuts i les dues del migdia i cinc que en dediquem a parlar de l'actualitat esportiva en desconnexió amb les quatre demarcacions i aquí a Barcelona amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Continua la mala ratxa de l'Espanyol de futbol que ahir va caure al camp del Villarreal per 4-1. Els blanquiblaus no aixequen cap i sumen un sol punt dels últims 18 possibles.
A la Ceràmica ahir l'Espanyol va fer un partit molt fluix i van protestar per un gol anul·lat a Omar amb empat a 0 al marcador per una falta prèvia. Manolo González, el tècnic blanc i blau, té clar que part del problema és que són tous en defensa.
Avui la situació és, sí, el rival té molt talent, però si analitzem l'1-0, el 2-0, com, encara que vingui d'una situació que pot ser falta, com són molt evitables i després no són capaços. Ells cada cop que anaven a una pilota dividida, quan atacàvem nosaltres, anaven en tot. Si et xiulen falta, et xiulen falta, si la robes, la robes. I això ho hem de recuperar urgent, si no... tindrem problemes de veritat. I o tornem a fer aquest reset ràpid o encara que vulguem fer moltes coses, no ens donarà. Estic bastant calent amb aquest tema i és un tema que hem de corregir ràpid.
Qui va debutar amb l'Espanyol és l'extrem belga Ngonge, l'únic reforç del mercat d'hivern. Va jugar l'última mitja hora de partit i va donar l'assistència de gol. Malgrat la derrota, l'Espanyol es manté 6è a la classificació de primera divisió amb 34 punts després de 23 jornades.
El Barça ja preparant el partit de Copa de dijous al camp de l'Atlètic de Madrid. L'equip ha rebut avui la visita de Joan Laporta com a precandidat a la presidència.
Després de dimitir ahir per poder-se presentar als comicis, Laporta ha estat aquest matí a la Ciutat Esportiva on s'entrenava l'equip, s'ha acomiadat dels jugadors i del tècnic Hansi Flick, també hi eren Rafa Juste, que és el president interí del Barça mentre dura el procés electoral, i Enric Massip, assessor de Laporta. Per cert, ja s'han designat els membres de la Junta i la Mesa Electoral per als comicis del 15 de març. Els dos organismes estan integrats per 5 socis o sòcies que s'han triat avui per sorteig. I acabem de saber que Rafinha continua sense entrenar-se quan falten 2 dies per aquest partit de Copa contra l'Atlètic de Madrid. Té una sobrecàrrega a l'adductor.
Deixem el Barça, parlem ara de l'Hospitalet. L'entrenador dimiteix pels insults, agressions i amenaces a la seva família en el partit del cap de setmana. Cristian Gómez ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio per donar el seu testimoni.
Un nou episodi de violència al futbol. A l'últim partit jugat a casa contra l'Escala, el pare de Cristian Gómez, el seu germà i el seu tiet van ser assetjats per uns aficionats del seu mateix equip que insultaven l'entrenador i s'hi van encarar. En declaracions a matí de Catalunya Ràdio, Gómez diu que és intolerable.
Les crítiques les puc passar, els insults m'he acostumat, encara que no degui ser així, però bé, el que va passar l'altre dia ja per mi passa la línia i trenco un somni, perquè per mi era un somni entrenar al club de la meva vida, però jo, hi ha coses que no les permetré ni ho permetré, o sigui, és que no ho permetré mai, això.
Gómez diu que agraeix el suport de l'Hospitalet, però de moment necessita prendre una mica de distància i d'aquí uns dies valoraran plegats si pot seguir el club d'alguna manera.
El Joventut de Badalona té partit avui de la Champions FIBA, la tercera competició europea de bàsquet. La penya visita la pista del Chalon francès.
És un partit que pot classificar el Joventut directament per als quarts de final. Aleix Durant, tècnic assistent de la penya.
Això de tenir sempre, pràcticament a cada partit, un objectiu, jo crec que és molt bo. Seria una classificació, després ens quedaria intentar optar al primer lloc, però està clar que tenir això ja a l'abast de la mà ens reforça molt per no baixar la intensitat amb la que hem jugat tots els partits.
A partir de les 8 del vespre.
Debut del sabadellenc Tomàs Guarino aquesta tarda als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo.
Guarino competirà amb el programa curt del patinatge artístic. Després de les disputes pels drets de les músiques, finalment el Vallèsà podrà fer el seu programa dels Minions sense restriccions. Malgrat el patiment dels últims dies, Guarino explica que els nervis li sumen en positiu.
Los nervios no me impiden disfrutar, al contrario, me dan un poco este último empuje, digamos, para acabar de darle fuerza a todo, acabar de darle este, digamos, peps, este picante que hace que la gente se divierta mucho mirando mis programas.
I el Barça d'handbol, després de guanyar la Copa d'Espanya, torna a Lliga avui en un partit contra l'Alacant.
És jugar a les 8, és partit pendent de la 16a jornada de Lliga. Els blaugranes l'afronten com a líders destacats amb 15 victòries consecutives i amb un avantatge de 8 punts sobre el Granollers. Justament parlant del Granollers, l'excapità Antonio García, que ara forma part del cos tècnic de l'equip Vallèsàs, és protagonista del podcast de Catalunya Ràdio titulat La nova vida d'Antonio. El jugador es va retirar l'estiu passat.
Catalunya al dia, amb Estel Batet. Sé que un dia la ira se irá.
Pensar en esto ya no dolerá. I aquesta és la Su, que presentarà el seu últim disc, Material Sensible, aquest divendres a l'Atlàntica de Vic. Després també tocarà a Madrid, Galícia, Mallorca, a Euskadi, al País Valencià o a Andalusia, però primer ho farà, recordem, divendres, Atlàntida de Vic. Material Sensible és el quart treball de la seva carrera amb 12 temes de pop tranquil, on demostra la seva transició cap a l'edat adulta, tant personalment com musicalment. Parla d'amors i desamors, també de dubtes i de la por d'equivocar-se. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però demà el Catalunya al dia hi torna, com sempre, a partir de la 1 del migdia, que acabeu de passar un bon dimarts. Sé que un dia todo pasará. Me lo repito y pienso que llegue ya.